Ràdio Sant Cugat, notícies.
Sant Cugat viurà la Revetlla de Sant Joan aquest dilluns amb tradició i gresca, la rebuda de la flama del Canigó i l'encesa de la foguera, una activitat que fa 20 anys que se celebra a la plaça d'Octavià, donaran el tret de sortida a la celebració. Enguany, a més, se celebren festes de la Revetlla al Casino de la Floresta i al Pati del Casal de Cultura de Valldoreix. També ho celebrarà Cal Temerari, que fa 10 anys que funciona aquest espai autogestionat. A 3w.cugat.cat trobareu consells per gaudir d'una revetlla segura, així com els punts de venda a Sant Cugat de petards. L'Eucaristia és un dels sagraments centrals del cristianisme. Etimològicament vol dir acció de gràcies i commemora el moment en què Jesús va convertir l'aigua en vi durant l'últim sopar. Sant Cugat ha recordat aquest diumenge aquell moment amb tots els elements tradicionals desplegats, l'ou com balla a les portes de l'església del monestir i després de la missa de les 7, la processó del Santíssim. La marxa litúrgica, seguida d'una multitud de fidels, ha passat sobre les catifes de flors que han elaborat els feligresos durant tot el dia. Aquestes estructures, que han sumat 117 metres de longitud, han envoltat el monestir. L'Escola Conservatori Sant Cugat viurà el dimecres 25 de juny a les 7 de la tarda un dels moments més emotius del curs, l'acte de graduació dels alumnes que finalitzen els estudis tant de grau professional com de l'Escola de Música. La cerimònia, que es farà a l'aula magna del centre, combinarà un concert amb les interpretacions dels graduats i el lliurament dels diplomes per part dels tutors. Tot plegat ho han explicat la professora del cos, Clara del Ruste, i la professora del clarinet i una de les coorganitzadores de la cerimònia, Clara Font, al magazín Faves Comptades. I el Rotary Club Sant Cugat ha posat en valor la implicació amb Sant Cugat de l'exalcaldessa Mercè Conesa, així com el compromís solidari d'HP. L'entitat ha celebrat aquest dissabte la 34a nit rotària, on els ha lliurat el premi Paul Harris Fellow i Venus, respectivament. La trobada també ha servit per lliurar la recaptació del darrer concert solidari, 13.700 euros per a Polseres Candela. Res més per ara. Més informació a 3w.cugat.cat i també a les xarxes socials Cugat Mèdia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves Comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves Comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí.
Avui al Faves Comptades parlarem d'una de les grans preguntes de la humanitat. Som sols a l'univers? Fa unes setmanes, un equip de científics de la Universitat de Cambridge va anunciar la detecció de gasos de l'atmosfera d'un exoplaneta, el K2-18b, que podrien estar relacionades amb la vida. Un descobriment apassionant, però que cal analitzar amb molta prudència. Per ajudar-nos a entendre què sabem, què no sabem i fins a on podem arribar amb aquest tipus de troballes, avui ens acompanya, com sempre, l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català. Molt bon dia.
Hola, Alba, bon dia.
Joan Anton, fa poc s'ha anunciat la detecció de gasos a l'atmosfera d'un exoplaneta que podrien indicar activitat biològica a l'exoplaneta K2-18b. Què es va descobrir exactament i per què és rellevant en la recerca de la vida extraterrestre?
És un anunci, com deies, apassionant, perquè tot el que refereix a la possibilitat de la vida fora de la Terra ens té com neguitosos, a molts, a mi em té neguitós, i ens té molt interessats. I això és un anunci que ja és una continuació d'un preanunci que va haver fa uns anys, on un grup de científics de la Universitat de Cambridge creuen haver detectat amb el telescopi James Webb el senyal a l'atmosfera d'un exoplaneta a 124 anys llums de distància, el senyal d'uns gasos, que aquí a la Terra aquests gasos estan relacionats tan sols amb l'activitat de la vida. És sulfur de dimetil i disulfur de dimetil, que perquè et facis una idea, Alba, és quan ens acostem al mar, l'olor a mar... Sí. Part dels gasos que ens generen aquesta olor són aquests dos, que són els responsables, per tant, d'aquesta olor marina. I aquí a la Terra, aquests gasos estan generats bàsicament per fitoplàncton i microorganismes que hi ha a l'oceà. Per tant, descobrir un gas d'aquests en una atmosfera exoplanetària és com, que sospitós, no? A veure si també allà estaran generades per la vida. I aquest és el gran anunci que hi ha hagut, que ara en parlarem, que ha estat bastant discutit, també.
Perquè podria ser que aquests gasos fossin, en aquest cas, generats per alguna altra cosa que no fos
correcte.
Una activitat biològica?
Correcte. Sempre, i de fet és una cosa, és un, per mi és un principi que hem de tenir molt present quan busquem vida, que diu que la vida hauria de ser l'última de les possibilitats. És a dir, abans hauríem de revisar totes les altres possibilitats que no estiguin relacionades amb activitat biològica, perquè és tan bèstia. És a dir, serà tan gros el descobriment, quan el puguem certificar, que n'hem d'estar molt segurs. I abans d'estar, de poder-ho confirmar, per tant, hem de descartar qualsevol font. Aquí a la Terra, aquests gasos, només els genera l'activitat biològica. Però vés-t'ho a saber, en un univers que és fascinant i que s'inventa coses que nosaltres ni ens podem imaginar, si hi ha processos químics, geològics, no relacionats amb la vida, que també puguin generar aquests gasos. Per tant, s'ha de ser molt prudent en aquest anunci.
Anem a situar-nos a l'origen d'aquesta troballa, que és aquest exoplaneta, el K2-18b. Què en sabem d'aquest exoplaneta? Quina distància està de la Terra? Em sembla que deies a
124 anys llum.
Quines són les seves característiques? Quin tipus de planeta és?
És un planeta molt interessant, i ja veuràs que tot suma, perquè aquest anunci encara sigui com més...
Que guanyi més, força, no?
Exacte, sigui com més espectacular. És un exoplaneta que, si no recordo malament, el vam descobrir l'any 2015. Orbita un estel que és una nana vermella, són estels més freds que el nostre Sol, i és un planeta que és una mica més gros que la Terra, 2,5 cops més de diàmetre que la Terra, i uns 8 cops més de massa. Per tant, estem davant d'un planeta una mica més gros. En el moment en què es va descobrir, ja s'hi va detectar atmosfera. I quan es va començar a analitzar aquesta atmosfera, es van detectar gasos molt interessants, com el metà, el diòxid de carboni, l'hidrogen, i tot plegat, la imatge que vam anar agafant d'aquest planeta és que podria, ves tu, a saber si fos un planeta oceànic, que és una mena de planetes que creiem que existeix allà dalt, com el planeta de Miller d'Interestel·lar, de la pel·lícula Interestel·lar, doncs planetes totalment coberts per oceans, amb atmosferes riques, no atmosferes similars a la nostra, atmosferes riques en hidrogen, i tot podria quadrar perquè fos el primer exemple d'exoplaneta que descobrim com un món oceànic. Però això tampoc no ho tenim confirmat. Per tant, fixa-t'hi com tot suma, no? Planeta oceànic i on ara descobrim...
Tenim com molts indicis que ens porten cap aquí, no?
Clar, i on ara descobrim gasos que aquí a la Terra estan relacionats amb els oceans, amb l'activitat biòtica als oceans. Aquest és el planeta K2-18b.
Després parlarem dels planetes oceànics i dels rocosos, a veure què ens en pots dir. Aquesta detecció ha generat molt d'entusiasme, ho dèiem, però també força prudència, no? Que tu també ens ho apuntaves ara al principi. Quins són els límits i les precaucions que hem de tenir davant d'aquest tipus d'anuncis? Perquè m'imagino que per l'àmbit científic, ser el grup d'investigadors que pugui anunciar hem descobert vida extraterrestre serà increïble, no? Però que l'entusiasme suposo que no ens pot fer avançar més ràpid que l'evidència.
Ara ho deia, hem de ser molt prudents. A més, Alba, és una mica frustrant perquè penso que potser mai podrem confirmar la presència de vida simple, de vida, en mons on no s'hi pot arribar, on no hi pots enviar mai una nau o un robot. En remot estem fent coses increïbles com aquesta. Tu imagina't, a 124 anys llum de distància, el que significa no tan sols descobrir el planeta, que el planeta no el veiem. Ni amb el millor dels nostres telescopis no el veiem. Deduïm que hi és per petits moviments que té l'estel, i perquè el planeta, quan passa pel davant del disc del seu sol, del seu estel, vist des de la nostra perspectiva, tapa una increïblement diminuta part de la llum.
Un eclipsi.
Exacte. I els nostres instruments detecten aquesta mini-eclipse i com que és, i és periòdic, i diem, ah, mira, això és un planeta que orbita al voltant d'aquest estel i a partir d'aquí li calculem les probabilitats pel planeta, ni tan sols no el veiem. Doncs és increïble que puguem detectar primer atmosferes i després que puguem detectar gasos, caracteritzar aquesta atmosfera. Això ja és, però tot i ser magnífic, evidència 100% absoluta de que la presència d'un gas que aquí a la Terra està relacionat amb la vida, doncs això pugui segur estar relacionat amb vida allà, és molt difícil aquesta seguretat. Com dèiem abans, pot haver-hi processos que no sabem en aquest moment o que a la Terra no funcionen, que generen els gasos. Un exemple el tenim amb l'oxigen. L'oxigen aquí a la Terra està relacionat amb l'activitat de la fotosíntesi, per tant, amb la vida. Detectar oxigen és també com... uau, no? Però sabem que hi ha planetes que no tenen vida, com Júpiter, gegants gasosos, on la seva atmosfera té traces d'oxigen, perquè sabem que hi ha processos químics, aquí sí que sabem que hi ha processos químics, que el que fan és dissociar molècules d'aigua, trenquen l'H2O de l'aigua i alliberen oxigen. Per tant, fixa-t'hi, el descobriment d'oxigen en un exoplaneta tampoc no seria...
No és una garantia. Evidència.
Exacte, no és una garantia. I hem de ser molt prudents. I potser això farà que, pesto sabéssim mai, no podrem estar 100% segurs. Podrem tenir sospites fundades. I aquí el que es tractarà ara és d'analitzar millor aquest planeta. Primer, confirmar aquest senyal. No tothom està d'acord amb la presència d'aquest senyal. I després, continuar estudiant-lo per descartar totes les possibilitats que se'ns puguin acudir que podrien generar aquests casos de manera, diríem, no relacionada amb la vida.
De fet, a l'octubre em sembla que ja tenen reservat el James Webb per tornar a mirar, diguéssim, aquest procés.
Ells ja venen de l'any 2022-2023 i han anat observant cada cop amb tècniques millors. De fet, en aquell moment ja ho vam fer amb el James Webb per utilitzant dos dels instruments que té. Ara han utilitzat un instrument diferent del James Webb, amb la qual cosa ells diuen que això, que aquí tenen part de raó, que això encara reforça més el possible descobriment, perquè ho han fet en un instrument diferent, amb el mateix telescopi, però en un instrument diferent que hi ha dins del telescopi, i continuaran observant, i no crec que siguin només ells els que ho facin, sinó ara, amb aquesta notícia, crec que seran diversos els grups de científics que s'hi posaran.
De fet, ells estan entusiasmats, aquest grup de la Universitat de Cambridge. De fet, ho anunciaven com l'evidència més forta fins ara de que hi ha vida fora de la Terra. Ara ens ho deies, hi ha científics que estan més o menys d'acord, i hi ha un indicador, no?, que és el sigma. L'estudi troba una probabilitat de 3 sigma d'activitat biològica, cosa que, segons alguns experts, és insuficient, i diuen que almenys hauria de ser 5 sigma. Sí. Ens pots aclarir què és això del sigma?
Això és la probabilitat, és un terme que s'utilitza en ciència com la probabilitat de que hagis comès un error des del punt de vista de que allò que detectis, aquell senyal que detectis, sigui simplement un efecte atzarós, un efecte estadístic.
És allò que es compara amb el llançament d'una moneda?
Sí, seria una mica això. El 3 sigma que estan dient, que és el nivell de confiança que té la detecció que ells anuncien, té... atenció, el 99,7% de probabilitats de ser cert.
O més alt.
Tot i això la ciència no ho admet. Tot i això la ciència diu, per un descobriment tan important com aquest, necessitem el que s'anomena 5 sigma, no un 3 sigma com aquest. El 5 sigma és un 99,99999% de probabilitats de que allò que has trobat no sigui una cosa atzarosa, un efecte aleatori estadístic, sinó que sigui realment un senyal d'alguna cosa. No? Això és el que se li reclama, per exemple, a la física de partícules. Quan s'anuncia la descoberta d'una nova partícula, reclama que hi hagi un 5 sigma de probabilitat. Perquè són coses molt fines, diríem, són coses molt estrictes, on un petit error et pot conduir a la interpretació de que has descobert quelcom quan en realitat no hi ha res. No?
I potser estaríem parlant del descobriment del segle, si parlem
exacte,
de la vida extraterrestre, no?
Correcte. I aquí ells mateixos ho diuen, el mateix grup en el seu paper, el grup de la Universitat de Cambridge, diuen estem a un 3 sigma, necessitem arribar al 5 sigma, tot i això, fan el titular aquest que tu deies, tot i això, tenim el 99,7% de probabilitats de que sigui una detecció real, per tant, estem, segons ells, davant de la descoberta més important que hi ha hagut fins ara de l'evidència de vida fora de la Terra.
Si ens posem en el millor dels casos, no?, de la il·lusió que ens faria que realment es pogués detectar a vida extraterrestre, quin tipus d'activitat biològica ens hem d'imaginar més enllà d'aquests humanoides de color verd que fins i tot caminen drets i que es relacionen entre iguals semblant a com ho fem els humans?
Jo, Escalva, tinc un problema. És que jo vaig néixer amb unes ulleres posades que són ulleres antropogènics, com les teves i com les de qualsevol que ens estigui escoltant. Ens mirem al món de la mateixa manera com mirem el nostre món, no? És molt difícil que ens puguem imaginar com pot ser la vida allà fora. Encara la vida bàsica, encara, no? Perquè la vida bàsica a lo millor està, probablement està feta de mons molt similars a la nostra vida bàsica, no? Molècules de carboni, aminoàcids, proteïnes, lípids. Ens podem imaginar una cèl·lula com un compartiment, perquè la vida necessita estar compartimentada, necessita, diríem, un lloc on es donguin els processos bioquímics que generen la vida. Això encara no s'ho podem imaginar, tot i que la forma, els orgànols que hi ha dins de la cèl·lula poden ser completament diferents. I segurament seran totalment segur diferents dels que tenim nosaltres. Ara, quan ja pensem en vida més desenvolupada, allò que nosaltres anomenem animals i plantes, per dir-te ja humans, aquí ja la imaginació nostra es desborda. És molt difícil que ens puguem imaginar. Jo amb el meu últim llibre, hi ha algú allà fora, faig alguna broma.
Tenim pendent parlar-ne, eh?
Sí, parlarem, si
tenim d'un tema molt relacionat, però sí, li dedicarem a tot un capítol per entendre'ns.
Doncs faig una mena de broma, però que és per provocar la reflexió, i dic, clar, nosaltres aquí ens imaginem la vida amb ales, amb potes, amb aletes, però quines altres maneres de mobilitat hi pot haver allà fora? Rodes? Tu també és una roda biològica?
No.
No, jo tampoc, perquè realment la roda biològica, és la broma aquesta que faig, amb el llibre ho explico, a nivell evolutiu és molt difícil de construir. Abans l'evolució no arribés a construir eficientment una roda biònica, fracassaria. Vull dir, però ho faig com un exemple, de dir, nosaltres dibuixem la vida de la mateixa manera com veiem la vida aquí, i ves tu a saber com podria ser. En aquest exoplaneta, si realment es confirmés que és un món oceànic, i si realment es confirmés que hi ha vida dins d'aquests oceans que provoquen aquests gasos, no té per què ser ni tan sols similar al nostre fitoplàncton, que és el que aquí el genera. Podria ser una altra mena de vida bàsica, ja et dic, segurament feta dels maons similars, perquè és molt probable, però amb composicions absolutament diferents des del punt de vista de l'estructura.
Haurem de deixar volar la imaginació o esperar que ens arribi algun tipus de
vivència.
No hi ha límits.
No hi ha límit.
No hi ha límits. En parlàvem al principi, hi ha dos corrents entre les persones que busquen evidència de vida extraterrestre, els que la busquen en els planetes rocosos i els que la busquen en planetes dominats pels oceans, com seria aquest exoplaneta del que estem parlant avui. Quines diferències hi ha i on creus que és més possible que hi hagi o que puguem trobar evidència d'activitat biològica?
Això també és molt difícil de contestar perquè, mira, la natura ens ha donat plantofades d'humilitat sempre. I fa temps pensàvem, hem d'anar a cercar vida a planetes similars a la Terra. Vol dir, planetes que girin al voltant d'estels similars com el nostre Sol i que es trobin a una distància tal del seu Sol que les temperatures puguin fer que l'aigua sigui líquida en superfície. Això era com el sant grial de la cerca de vida. I després resulta que en el nostre propi sistema solar hem dit, ei, 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 i les llunes? Ens oblidàvem totalment de les llunes. I ara resulta que una de les millors apostes que tenim al sistema solar per intentar descobrir vida és una lluna de Júpiter que es diu Europa, que està a menys 130 graus de temperatura a la superfície, completament glaçada, fora d'aquesta sant grial, del model de sant grial ideal, però on sabem que hi ha un oceà líquid per sota d'una capa de gel. Per tant, en indrets on mai haguéssim anat a buscar vida, ara diem, o sigui, la natura potser té un munt de solucions diverses allà fora per haver fet vida en llocs que ni pensaríem. Tenim la
possibilitat... És aquesta mirada que fem sempre des de la nostra perspectiva.
Clar, busquem terres. I durant molt de temps. És el sant grial encara, buscar terres. Això no és una terra. Això és un món oceànic, el K2-18B, no? És un món oceànic que ens interessen molt. Els planetes rocosos, evidentment, ens interessen. Les llunes ens interessen molt. Lamentablement, les exollunes, si hi ha dificultat tenim en detectar exoplanetes, ja no et dic res, en detectar exollunes. Aquí estem a pàrvols, estem
aquí
començant.
Aquí no hi ha James Webb que serveixi.
Correcte, encara no, però algun dia començarem a detectar exollunes i, per tant, també es convertiran en llocs interessants, sobretot quan estudiem les nostres llunes, les llunes de Júpiter, de Saturn, que ens ensenyen, ens expliquin. No? La vida pot ser allà fora, es pot amagar un munt de llocs i trencant-nos totalment a l'esquema d'allò que nosaltres pensàvem.
Per què són importants les eines com el telescopi James Webb per fer aquest tipus de descobriment i quina és la gran diferència d'altres grans telescopis que teníem fins ara, no? Com pot ser el Hubble, entre d'altres.
Clar, el Hubble, no hem d'oblidar que va ser, encara funciona, el nostre primer gran ull a l'univers. El Hubble ens va canviar la perspectiva que tenim de l'univers. Pensem que des de l'espai no tenim els problemes que tenim aquí, l'atmosfera ens fa de filtre, i això ens va bé per la vida, perquè ens filtra radiació que és perillosa de l'espai, però no ens va gens bé quan aquesta radiació és justament la que volem capturar, no? Radiació ultraviolada, infrarojos, ones de ràdio, rajos gamma, rajos X, que són formes de llum que ens interessa molt també capturar per poder estudiar els fenòmens de l'univers. Els telescopis espacials surten de l'atmosfera per no tenir aquest filtre, i a més, amb la tecnologia que tenim, aquests telescopis tenen una visió quasi de superheroi, o sense el quasi, de superheroi. El James Webb és un telescopi, és el més potent que mai s'ha enviat a l'espai, té un ull, la dimensió del seu mirall és un ull molt gros, 6,2 metres de diàmetre, això és molt gros, es troba 1,5 milions de quilòmetres de distància de la Terra, amb la qual, i d'esquenes al Sol, amb la qual no l'afecta ni la temperatura ni la llum solar, i és capaç, en aquesta visió de superheroi, de mirar en infraroig. La mirada d'infraroig, que els nostres ulls no, els nostres ulls veuen llum visible, el que anomenem, no? El Hubble veu llum visible i una miqueta d'infraroig. El James Webb només mira en infraroig. No veu ni la llum visible. Aquestes fotos que veiem del James Webb, que són postals, estan fetes amb llum a infraroja, que ha estat convertida perquè nosaltres la puguem veure, una fotografia. I el mirar en infraroig és molt potent, perquè et permet, primer et permet mirar a través de pols, pols galàctic, pols que hi ha al cosmos, que ens tapa objectes que hi ha al darrere, a través de la visió d'infraroig, per això en dic de superheroi, pots compenetrar i veure què hi ha a l'altra banda. Pots detectar fonts de calor. Les fonts de calor emetem, són fonts de calor, no? Els humans, i qualsevol ésser viu, emetem llum infraroja, per això aquelles ulleres de visió nocturna que detecten llum infraroja, emissió, no? Tot això ho pot fer el James Webb. El James Webb ha estat preparat amb dos grans objectius. Té dos grans objectius. Un, descobrir vida fora de la Terra, o acumular el màxim quantitat d'evidències que suggereixin la presència de vida fora de la Terra, tot i que potser no la puguem certificar. I dos, analitzar el Big Bang, analitzar l'expansió de l'univers. I aquests dos objectius necessiten un ull extraordinari i necessiten visió infraroja. I això és el que ens dona el James Webb.
Tindrem algun altre telescopi que fins i tot superi el James Webb a curt termini?
Segur. Ara, de fet, les grans inversions s'estan fent aquí baix. El telescopi òptic de llum visible, més gros que hi ha al món, està Roca de los Muchachos, a l'illa de la Palma, a Canàries, però s'estan fent inversions al desert d'Atacama, pel que serà el telescopi més gros que tindrem aquí a la superfície. Per tant, ara les inversions les estem tornant a fer aquí, perquè ja tenim el James Webb. El James Webb ha estat un projecte faraònic, durant molts anys ens ha sortit de fàbula, i ara l'hem d'amortitzar. Són molts diners.
Toca treballar-lo
i treure-li el màxim partit, com s'ha fet amb el Hubble, que recordem que es va enlairar l'any 1990 i continua funcionant. Ara fa poc vam fer l'aniversari de l'enlairament i continua funcionant. No són els únics telescopis espacials, en tenim d'altres. En tenim que miren amb llum rajos X, altres que miren amb ultraviolat, altres que miren en rajos gamma. Després tenim radiotelescopis a la Terra, aquestes grans antenes, no?, de la pel·lícula Contact i altres, que miren amb llum d'ones de ràdio. Per tant, tenim tot com un exèrcit de telescopis, alguns dels quals a l'espai. El més potent ara és el James Webb, com et dic, ara el treballarem amb ell, que jo conegui en aquest moment no hi ha un pla, segur que plans n'hi ha, però allò aprovat amb diners i inversió que ja s'estigui fent d'un nou telescopi espacial, però sí de grans telescopis a la superfície de la Terra.
En un horitzó més ampli, què significaria per la humanitat trobar vida fora de la Terra, encara que fossin formes de vida molt simples des de la nostra perspectiva?
Seria una cosa tremenda, Alba.
Faria molta il·lusió viure-ho, oi?
Sí, viure-ho, m'agradaria veure-ho, m'agradaria explicar-ho. És un somni. A veure, des del punt de vista de la ciència, és molt important, sobretot si podem analitzar quina forma de vida és, perquè a nivell de la biologia, de la bioquímica, fins i tot de la genètica, pot ser una revolució, ens pot explicar moltes coses. Lamentablement, l'únic model que coneixem de vida és el que hi ha a la Terra, i tot està fet del mateix, tot és igual. I hem avançat moltíssim, però ja estem com limitats en alguns aspectes, no? Necessitem un punt més a la gràfica de vida. En aquest moment la gràfica de vida de l'univers només té un punt, la Terra. Clar, en això poques conclusions pots treure. Necessitem com a mínim un segon punt. Però, a més, des del punt de vista del pensament humà, és una revolució tremenda. Perquè ens confirma el que jo anomeno, no jo anomeno, això s'anomena, el principi de mediocritat. principi de mediocritat diu que res no hauria de ser especial aquí a la Terra quan mires les dimensions de l'univers. No veus? La nostra galàxia igual té un bilió en B de planetes. I després veiem milers de milions de galàxies, cadascuna amb bilions de planetes. Dius, a veure, un moment, com és que encara ens situem al centre de tot? Com és que encara orbitem al voltant de nosaltres mateixos, no? I aquesta primera descoberta ja seria la confirmació d'aquest principi de mediocritat. Seria com, veus com el sentit comú tenia raó? Veus com la vida ha de ser fora? Veus com ja hem descobert el segon punt? Ara ja camini el tercer i després vinc el quart. Vull dir, perquè això serà una espiral, igual com hem vist a la nostra tecnologia, no? El primer exoplaneta alba que es va detectar va ser l'any 1995. Es va trigar
30 anys.
I ara en portem vora 6.000. Vull dir que és una espiral de tecnologia. Costa molt arribar al primer. Costa molt, molt, però un cop ja ets al primer, ja rà.
Agafes embranzida.
Per tant, la descoberta de la primera vida fora de la Terra potser permetria que en pocs anys més això ja s'haguessin descobert altres candidats. Com et dic, una revolució científica, però també del pensament humà.
Doncs veurem com segueix aquesta investigació, veure aquestes observacions que es faran des del James Webb a l'octubre, si serveixen per pujar aquest 5-3 al 5-sigma. Al 5-sigma. I això ens dona encara alguna certesa més de que, com tu dius en el teu llibre, sí que hi ha algú allà fora,
potser
no?
Potser sí.
Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
Gràcies, igual.
FM. Ràdio Sant Cugat.
El nostre convidat d'avui és un jove santcugatenc amb una història personal de superació. Recentment ha engegat una campanya per recaptar fons per a la investigació de la retinosi pigmentària, una malaltia que pateix en primera persona. L'Arnau Busquets té 22 anys i ve disposat a compartir la seva experiència vital i també a animar la ciutadania a participar en la campanya que ha posat en marxa. Arnau, benvingut.
Moltes gràcies.
Com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí.
Avui tenies classe?
Bueno, tinc per la tarda, però sí, però ara després més tard.
Uh-huh. Pateixes retinosi pigmentària. Ens podries explicar en què consisteix aquesta malaltia? De què va?
Sí, bé, és una malaltia que principalment afecta els ulls, que és bàsicament que les principals neurones que hi ha a la retina es van morint, i això significa que tens una pèrdua a la vista. I sobretot afecta principalment el que vindria a ser a la visió perifèrica o al camp visual, que és el mateix. I això, i primer, o sigui, s'expressa sobretot com durant, principalment, com diuen que les principals mostres durant la... els principals símptomes és que no veus durant la nit, que és a mi una cosa que em passa molt, i també els canvis de llum o coses d'aquestes que sí que costa molt de que el teu ull s'adapti, però bàsicament perquè la retina, com que és mort, no li entra la llum o li costa més agafar aquesta llum, que és la funció que fa principalment aquestes neurones.
Mm-hmm. La pateixes des que vas néixer? És hereditària?
Sí. Sí.
Però tu, en realitat, quan vas sentir a parlar per primera vegada d'aquesta malaltia?
Sí, clar, jo és una cosa que no en tenia ni idea. A mi m'ho van detectar als 16 anys, realment fa poc, fa 5 o 6 anys. Sí que, clar, nosaltres no en sabíem res, perquè els meus pares, després com ens van fer un estudi, abans de que m'adaptessin, vam fer un estudi genètic, i ells vam descobrir que el meu pare, com la meva mare, eren portadors d'això, però clar, com que no tenien els dos gens mutats, no, això no feia que fes que tinguessin, ho patissin. Aleshores sí que és cert que el primer moment en què em diuen aquest nom va ser com als 16 anys, i va ser una cosa que vaig descobrir en aquell moment.
Uh-huh. I
m'imagino que és a partir de llavors que la teva família t'explica una mica quina és la situació?
Sí, no va ser tan així, sinó que perquè, clar, la meva família també descobriu molt què era jo exactament, perquè, clar, tampoc tenim antecedents, creiem molt llargs a nivell de família, i no en sabíem res, aleshores com, sí que va ser com una mica, doncs, a partir del metge que sí que em va explicar una mica què era, doncs, també una mica com anar buscant què és això, també en base com a associacions o a base d'altra gent, però sí que és cert que és una malaltia molt, bueno, bastant minoritària, és una malaltia com que fins que no coneixes el seu nom, doncs és com molt, molt raro conèixer-ho.
Com ha evolucionat fins a dia d'avui? Des dels 16 anys que t'ho diagnostiquen fins ara?
Sí, sí que té, sí, no hi ha un camí comú per tots els pacients, en el sentit de que cada persona, doncs, li evoluciona diferent, i de fet com aquí està com el gran kit de la qüestió a nivell científic i tot, de que sí, estan des de, bueno, com mirant què hi ha, i també hi ha molts gens que causen això, però sí que és cert que en el meu cas, doncs, sí que jo, per exemple, vaig tenir una època en què se'm va estancar com molt i no va tenir cap evolució, cosa que estava bé, però després, per exemple, després de la pandèmia sí que vaig tenir com un gran boom de pèrdua tal, i és com que, o sigui, no depèn molt o sigui, depèn molt com del moment vital, també diuen que va com molt relacionat amb temes de que si tens grans moments d'estrès, pues, també pot afectar directament i tal.
I és això el que et va passar quan la pandèmia? O sigui, vas patir per aquella situació i et va provocar que s'accentués?
No ho sé, o sigui, jo també estava com en un moment vital com molt, molt... Clar, jo estava en aquell moment com acabant el batxillerat, fent la CL i tal i qual, però clar, no ho sé exactament. També em van dir que podia ser per un tema de pubertat, de final de la pubertat... Però clar, és una cosa que quan et diuen, va, has perdut vista, és com, vale, ok, però clar, tampoc és un moment de saber el per què, saps? Rai, poden haver-hi molts motius al darrere, pot ser simplement que t'ha passat això, doncs, perquè és l'evolució natural de la malaltia, o pot ser perquè, doncs, a mi em van dir, sobretot, segurament devia ser una cosa de que, doncs, és el moment final de la pubertat i, doncs, va passar això, però no, saps, Rai, no ho sé exactament, o sigui, són tot hipòtesis.
Ja, ja. Actualment, quin percentatge de visió tens?
Fuà, clar, o sigui, actualment jo estic, jo crec que entre un 2-3% de vista o una cosa així. Clar, o sigui, estic com... O sigui, sí que és cert com que la visió central, que és, diguéssim, com... encara la mantinc molt, però tot el que vindria a ser com la perifèria de l'ull és una cosa que ja és com la tinc molt, molt, molt deteriorada i està com molt ja, pues, així, fotuda. Però bueno, com que també és com evoluciona, i aleshores sí que em diuen molt de que m'haig de cuidar molt la vista, haig de cuidar molt la salut, en el sentit de, pues, fer una dieta sana, tal i qual, perquè diuen que com va molt relacionat amb això.
Tot afecta. Sí. Actualment és una malaltia que no té cura, però diuen que la investigació avança de manera esperançadora. Tu saps en quin punt està ara mateix la investigació?
Clar, o sigui, jo sé el que sé, perquè tampoc soc científic.
Pel que t'expliquen,
sí.
A tu.
No, sí que està avançant. Avança lent per un tema de que per investigar necessiten diners, i és una cosa que pues, anem mancats d'aquí bastant. I sí que com comencen a haver-hi algun projecte, també és veritat que tota la qüestió d'intel·ligència artificial pot ajudar molt a nivell d'investigació, també com a nivell de bases de dades i de generar, pues, eines compartides entre els científics i coses d'aquestes que jo no hi entenc gaire, però sí que és com que comencen a haver-hi algunes coses. L'únic que, clar, com que no tenen un 100% de seguretat de que això sigui efectiu, doncs no poden donar, no poden provar-ho amb tothom, i tot el que hi ha encara està molt en fase iniciar, en el sentit que tot això, doncs, té uns procediments legals i que han de certificar que realment funciona, i que actualment, doncs, encara està, hi ha moltes coses, però està en una fase 1, és a dir, que ho estan provant amb ratolins o amb coses d'altres, o amb el propi laboratori, aleshores com que li queda un llarg recorregut de, bueno, com de, que depèn bastant del temps i de com funciona i tot plegat.
Fa uns dies has engegat una campanya per recaptar fons amb el suport i la col·laboració de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu. Abramos los ojos a la esperanza.
Sí.
Com va?
Pues va molt bé, la veritat. O sigui, estem molt contents. Aquest matí ho he mirat i portem ja vora 4.000 euros, cosa que realment és una gran notícia. Realment està funcionant molt, perquè al final nosaltres sí que ens vam... Bueno, sí que la part econòmica per nosaltres és una part important, però també una part que crec que és bastant més important que l'econòmica, que és tota la part de sensibilització i que la gent conegui una malaltia com aquesta, al final, perquè al final és una cosa que fins ara és com que et diuen retinosi pigmentari, és una cosa pues, completament desconeguda i com molt, molt pues, tapada, i com que crec que en aquest àmbit pues, sí que està funcionant. Bueno, i l'econòmic també molt. Així que estem prou contents, de veritat.
Coneixes més gent afectada per aquesta malaltia?
A veure, clar, conec poca gent, però perquè som pocs i hi ha molta gent que també, amb tot el sentit del món, pues, costa explicar-ho, costa que la, o sigui, també pues, la gent, hi ha gent, però hi ha molta gent que jo no ho sé si ho té o no, però per un tema de... Sí, sí que conec gent, però molt poca, però també hi ha un tema de que costa molt explicar-ho, costa molt també acceptar una cosa com aquesta, però bueno, com que sí, també l'altra qüestió és que la mitjana d'edat d'aquesta... O sigui, quan la gent li detecten la retinosi pigmentària, sí que és cert que hi ha una mitjana d'edat que és bastant alta, que la gent que li detecten doncs, ja està als 40-50 anys, i aleshores també és complicat. O sigui, estàs en un altre moment de la vida completament, que no pas quan tens 16 o 20, que realment doncs, ets jove, però sí que és cert que conec alguna persona com amb 40-50 anys, però gent jove amb retinosi en conec molt, molt poca.
Abans parlaves al principi d'entitats, d'associacions, existeixen que se n'ocupin de difondre i de fer una mica de col·lectiu entre les persones afectades?
Sí, clar, tenim per una banda com el que vindria a ser la casa més gran de tot això, que és la ONCE, perquè al final com s'ocupa tot això. Després sí que hi ha associacions més petites, com podria ser l'Associació Catalana que es diu Retina Catalunya, que és bàsicament com tot d'afectats de problemes de retina, que abans es deia Associació Retinosi Pigmentària, però ara hem canviat el nom. I sí que aquesta, pues, aquesta associació es centra molt més en, pues, això, en buscar, en generar una xarxa, en generar... I sí que hi ha gent, però sí... que és una associació més petita, però també fa una feina com molt de igual que el que estic fent jo ara, de difondre i també de fomentar pues, això de xarxa i fomentar que hi hagi recerca científica i això, bàsicament.
I tu comptes amb el suport d'alguna d'aquestes entitats i formes part d'alguna d'elles?
Clar, jo formo... O sigui, hi ha tot un tema del tema de la ONCE, que sí que jo sempre dic que és com molt ajuda tècnica de si necessites una cosa a la vida, pues, que sempre... hi és, però sí que, bueno, com jo hi compto, sí, com si compto, però poc, perquè és una cosa com que a mi sí que em queda una mica lluny i bueno, també és com que és com, bueno, com que normalment fa més bola i que és una associació que el tenir més nom i el tenir com més repercussió, doncs és com que a la gent li costa en general, però l'Associació de Retina Catalunya sí que, bueno, hi participo, però sí que tinc contacte amb ells i de fet ens estan ajudant molt amb el tema aquest de la campanya, així que això.
Tornem a la campanya, com s'hi pot participar?
Bé, es pot participar, si per una banda hi ha tot el tema de la cursa l'1 de juny a Cantoni, que al final és com la iniciativa...
La cursa Ramon Oliu, sí. Que tu ja has participat altres vegades.
Sí, sí, exacte. aleshores... Sí, la cursa aquesta, pues, al final, és una cosa que es fa des de fa molts anys i que té una història al darrere bastant bonica, que és al final pues, un homenatge, però que aquest any pues, també hem aprofitat, com que coincideixen diferents coses, vam aprofitar pues, per fer aquesta campanya i aleshores, pues, si per altra banda també hi ha una espècie, no sé si dir-li Verkami o recollida diners per internet, que es pot fer... i que tu pues, poses els teus diners i pots recaptar, i serveix pues, per recaptar fons i això.
O sigui, d'una banda hi ha la cursa Ramon Oliu a Cantoni Gros,
sí.
Que tu hi participaràs,
sí.
I aquí no sé com funciona, la inscripció és solidària o com és?
Sí, la inscripció sempre ha sigut gratuïta, sempre. L'únic que aquest any, pues, sí que al final del formulari s'ha inclòs com l'apartat de la donació solidària per si algú la vol fer, però la participació a la cursa sempre ha estat completament gratuïta i continua sent així. I aleshores sí que, pues, sí que va lligat en el sentit de que sí que s'està intentant potenciar que la gent que s'ha inscrit pues, també pugui fer una donació si ho pot fer o vol i això.
I paral·lelament a aquesta cursa hi hauria la campanya de Verkami Abramos los ojos a la esperanza, que hi ha la gent que vulgui, doncs pot entrar buscant aquest títol, Abramos los ojos a la esperanza, i pot fer les aportacions que consideri.
Exacte.
No?
Sí, sí.
Què és el que... quina quantitat esperes recaptar?
Sí, tenim ja marcat 20.000 euros, que ojalà poguéssim arribar-hi, perquè realment seria molt guai i ajudaria molt a tot a la recerca. Però sí... Sí, no ho sé, sí, a mi m'agradaria molt arribar als 20.000 euros, realment seria molt, molt xulo. Si que és aquest objectiu, si arribéssim a menys, doncs estaríem igual de contents al final.
A veure si és possible.
Sí, 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 a veure.
20.000 euros entre tanta gent.
Sí, sí.
Jo crec que és assolible.
És assolible.
Com t'afecta la vida diària la retinosi pigmentària?
Fuà, clar, a mi m'afecta de moltes formes. O sigui, principalment em afecta, doncs, o sigui, condiciona molt la meva vida i ho ha fet. O sigui, clar, jo és una cosa que el tenir des del meu naixement, doncs, sí que és cert que jo per les nits és quan em costa més com veure o trobar-me amb les coses. Sí que jo com a cosa rara, com que m'ha passat, bueno, com m'ha passat sempre, és el tema de xocar-me amb la gent o no veure alguns objectes si estan mal col·locats, o si per exemple hi ha un tros al terra pues, mal col·locat i no hi ha cap mena de sensació, pues, jo m'hi tropassaria, o com també pues, això, com el tema de quan entres a un espai que és completament fosc i vens d'un que té molta llum, pues, sí que em costa adaptar-me a l'espai, perquè al final pues, és com que no veig i el meu ull s'ha d'anar tant amb el temps. Sí que és cert, com que això si no ho vius pues, es costa molt d'entendre-ho. I també pues, això, que moltes vegades m'ha passat pues, de xocar-me amb faroles o xocar-me amb gent, però per tema de que jo no estic veient aquell objecte i que al final moltes vegades semblo el tonto que s'està xocant amb una farola, però al final potser és perquè aquella zona no està suficientment il·luminada o perquè, no sé, sí, i que sí que cerca una cosa que està passant, bueno, que passa bastant a Sant Cugat, és que Sant Cugat és una ciutat com molt poc accessible en el sentit de que hi ha molt poca voluntat, bueno, no sé si és voluntat política o no, però que sí, hi ha carrers com molt mal asfaltats, hi ha molt poca il·luminació en algunes zones, i que això és una cosa que sí que pues estaria bé, ja que estem aquí, pues, dir-ho pues, de cara al futur, que si algú ens escolta, pues, que es pugui millorar en aquest sentit.
T'ajudes d'algun bastó, d'algun estri a l'hora d'anar per la ciutat?
Clar, no, de moment no, però sí que és una cosa que molta, o sigui, els pares i tal ja m'han anat dient, però sí que és una cosa que com costa d'assumir ja va, pues, també pues, una cosa pues, complicada, vulguis o no. Sí, sí, jo sí que m'ajudo moltes vegades de la meva família o d'amics també. També és veritat pues, que tota la gent que em coneix pues, sap que em passa això i pues, m'intenten ajudar el millor que poden i saben.
Estàs estudiant dues carreres, periodisme i polítiques.
Sí.
A què et vols dedicar professionalment en un futur?
Uau. No ho sé, o sigui, no, jo vull fer com molt... En el seu moment volia dedicar-me molt en tot el tema pues, bueno, de periodisme enfocat en política, però clar, ja no ho tinc tan clar, no sé, he anat divagant molt. Sí que m'agradaria pues, molt aquest punt de sensibilitzar i políticament com tot el tema aquest de discapacitat i tal, pues sí que m'agradaria fer-ho com des de les dues vessants, perquè al final és una cosa que actualment està com molt, molt buida, en el sentit de que queda molta feina per fer, malauradament. I això, no sé exactament el lloc concret on m'agradaria estar, però sí que hi haig de rumiar una mica, perquè cada cop em queda menys per acabar els estudis i sí que em toca començar a pensar-ho.
En quin curs estàs?
A tercer.
Estàs a tercer. Les dues carreres?
Sí.
Les dues carreres. I no et tira més una cosa que l'altra?
Sí, sí que l'últim any m'ha tirat molt més com la part de polítiques, però clar, no sé si ho acabaré treballant en aquest sector, no?
Uh-huh. També estàs treballant?
No, ara ja no. He treballat.
Però has estat treballant?
Sí.
Què feies?
L'any passat vaig estar com a monitor d'extraescolars i de natació, perquè en el seu moment pues, jo nedava molt, ara ja no tant, però sí que he estat fent de monitor i tal, I ja està, i bueno, com també aquest any bueno, ja està com una espècie de pràctiques i tal, però ho vaig deixar per tema d'estudis, de que no...
Incompatibilitat, diríem,
incompatibilitat,
no?
Sí. I això.
Practiques esport?
Sí, sí, sí.
T'agrada?
M'agrada, sí, o sigui, almenys em permet distreure'm una mica i bueno, buidar una mica el cap, a vegades va bé.
I la teva especialitat, podem dir que és el running?
Bueno, no ho sé, o sigui, jo no ho diria tant, perquè, clar, jo he passat per molts esports, i bueno, sí que...
Quins esports has practicat?
Clar, de petit feia futbol, no sé, és que he fet una mica de tots els esports, també he fet molta natació, he fet, ara, i ara, pues, sí que aquests últims anys, des de la pandèmia, pues, sí que m'he dedicat tot el tema de córrer més, però clar, no m'agrada dir-ho que és com la meva especialitat, perquè sí que pues, la natació també m'agrada, jugar a futbol també, i no sé, com m'agraden molts esports, si algun dia algú em diu vols venir a jugar a bàsquet, pues també, o sigui, com que... em tira molt tot, però sí que és cert que el tema de córrer doncs, els últims anys m'ha tirat més, però perquè era una cosa que podia fer jo sol, sense ajudar ningú, que pot sortir qualsevol hora, i no sé, i ara vist que s'ha posat de moda, doncs...
Home, has fet 4 maratons,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Quines?
Doncs mira, he fet principalment la de Barcelona, que l'he fet, l'he fet 3 anys repetidament, i també vaig fer la de l'Escala, que és una marató molt petita, perquè és com una marató com així més popular i tal, de fet érem 30 persones corrent la marató, però bueno, sí, realment és una cosa molt, sí, que jo quan m'ho vaig proposar en el seu moment els meus pares em van dir estàs boig, saps, i van pensar ja ho deixarà d'aquí 4 dies, però bueno, que al final n'he fet 4, però també és una mica aquest objectiu com d'assumiment personal i com, no sé.
T'agrada?
Sí, sí, sí.
Si no te'n consideres un especialista, almenys sí. T'omple i t'agrada.
Sí.
Sí? No te n'amagues, de fet, avui has vingut a explicar la teva història i parles obertament de la malaltia. Ho fas, a més, en un podcast que publiques.
Sí.
I per què vas decidir, mira, ara explicaré això en un podcast?
Sí, jo sí que m'he anat trobant com que... Ui, perdó. no, sí que m'he trobat que tot el tema de discapacitat i tot el tema aquest és com molt tabú en la societat avui en dia i com que sí que, sí que es parla com molt d'inclusió, és un tema molt, molt ampli, però que al final a la gent encara avui en dia li costa molt parlar de la discapacitat com a tal, és una cosa com que està molt, molt tapada. Tu, i és com que si tu dius que tens una... algun problema de discapacitat no, tal, pues, de cop i volta pues, és com que se't miren amb una cara diferent, se't miren amb una cara rara i pensava que realment està bé com donar-li una volta i parlar-ho des d'una normalitat i des d'una senzillesa de dir, o sigui, això existeix, però també pues, i també explicar pues, la cara bona i la cara dolenta, perquè sí que és cert que jo em trobo amb molts problemes en el meu dia a dia. Jo, per exemple, als estudis pues, també tinc moltes complicacions a l'hora d'estudiar, al dia a dia pels carrers, i que crec que aquestes coses, si no les expliques, queden amagades, i si no ho faig jo, tampoc ho farà ningú. I aleshores, si això no es fa, doncs, tampoc ningú podrà canviar les coses, tampoc ningú podrà pensar vale, hauríem de fer alguna cosa, i pues, jo que tinc ho vist, pues, també tinc pensar, tens l'obligació d'explicar-ho, i també era una mica aquesta sensació de pensar, bueno, pues, et servirà també pues, perquè la gent ho sàpiga, perquè la gent et pugui ajudar millor i ja està.
O sigui que hi ha... Per una banda, hi ha una necessitat de compartir i
sí.
Explicar tot això perquè la gent ho conegui, però també hi ha una intenció que les coses canviïn, no?
Sí, sí que les coses canviïn, però clar, jo també penso que hi ha masses aspectes en què han de canviar les coses, però cap al tema inclusió. I aleshores que jo doncs, dic, a mi em passa això, com a qualsevol altra persona amb discapacitat, li podrien passar altres coses, i també doncs, que... Sí, pues fer una passa més, però perquè la gent sàpiga que existeixen encara avui en dia aquestes injustícies.
Ets un jove molt ocupat, eh? A banda de l'esport, què és el que t'agrada fer quan tens una mica de temps per tu?
Sí, també, pues, quedar amb els amics, no sé, estar per casa també, veure la família, coses aquestes... Sí, és que tampoc és una mica això, d'estic molt ocupat, però també perquè m'agrada fer aquestes coses i ja està.
I quin missatge t'agradaria compartir abans de marxar?
No, m'agradaria compartir que primer de tot que vinguin a la cursa si poden o volen, que sí, també pues, que puguin contribuir, però que també que això, jo crec que la idea és que cal que s'apostin la investigació i en la cerca en malalties minoritàries, perquè avui en dia està com molt buida la cosa i com que tampoc hi ha voluntat política d'invertir en investigació, que és molt necessari, i per altra banda pues, que Sant Cugat ha de ser una ciutat més accessible per les persones amb discapacitat.
Doncs Arnau, moltíssimes gràcies per venir a compartir la teva història. Esperem que la gent doncs, a partir d'ara conegui la realitat d'una altra malaltia minoritària de les que en parlem sovint en aquest programa. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Sabies que hi ha un fenomen natural anomenat el riu que bull? Es troba a la selva amazònica del Perú, prop de la ciutat de Puerto Maldonado. Aquest riu, descobert pel geofísic peruà Andrés Russo, té una peculiaritat sorprenent. Les seves aigües arriben a temperatures de fins a 91 graus centígrads, prou calentes per bullir i causar cremades greus. El que és intrigant és que no és a prop de cap volcà actiu ni d'una font geotèrmica evident, cosa que ho fa un enigma científic. Els habitants locals han conegut aquest riu durant generacions, usant-lo fins i tot per preparar te o per cuinar, i ho consideren un lloc sagrat amb propietats curatives. Russo, inspirat per les històries de la seva infantesa, va investigar-ne l'origen i va trobar que la calor prové d'un sistema de falles geològiques subterrànies que escalfen l'aigua a gran profunditat abans que emergeixi a la superfície. Aquest procés és estrany perquè generalment l'aigua calenta associada a l'activitat geotèrmica està vinculada a regions volcàniques, però aquí no n'hi ha evidència. Aquest riu té uns 6,4 quilòmetres de longitud i varia en amplada i profunditat, però la seva temperatura és constant en gran part del recorregut. No obstant, no tot el riu bull. Hi ha trams on l'aigua es refreda prou perquè animals com granotes o peixos hi puguin sobreviure. Aquest contrast el fa encara més fascinant. Actualment, el riu està amenaçat per la desforestació, cosa que posa en risc tant el seu misteri com el seu ecosistema únic.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Vida a Mart? Mart és un enorme desert de sorra i pedres amb una temperatura d'uns 50 graus sota zero, amb una atmosfera molt tènua i sense cap magnètic. Tot això fa que les condicions per la vida siguin molt complicades, però encara no podem descartar que no n'hi hagi. Fa milers de milions d'anys, Mart tenia aigua líquida a la seva superfície, tenia rius, llacs, oceans, i plovia i nevava. Això era possible perquè la seva atmosfera era molt més densa que l'actual. Per tant, tenia una pressió atmosfèrica més forta, una temperatura més elevada i segurament un camp magnètic actiu. A la superfície del planeta encara queden marques de rius i llacs secs, de les seves desembocadures en un gran oceà, de muntanyes sedimentàries i de minerals que necessiten aigua per formar-se. Si va haver-hi aigua líquida, potser va aparèixer la vida, igual que aquí a la Terra. Mart podria haver estat una Terra en petit. Aquesta vida deuria ser molt senzilla, unicel·lular, com bactèries o organismes semblants. Els robots que tenim a la superfície del planeta estan buscant fòssils d'aquella vida primitiva, però de moment no n'han trobat. Cal pensar també que és molt difícil trobar fòssils o alguna senyal d'organismes unicel·lulars. L'any 96 va aparèixer la notícia que s'havia descobert el fòssil d'un ésser viu en un meteorit marcià trobat a la Terra. Aquí es va poder estudiar el meteorit a molt de detall i la NASA va anunciar el descobriment dels fòssils d'unes bactèries. Ara bé, es va haver de desmentir, ja que podria tractar-se d'estructures rocoses inorgàniques. Per tant, fins avui en dia no hem trobat cap fòssil vivent del planeta Mart. Quan el nucli del planeta es va refredar, el camp magnètic de Mart es va apagar i la radiació del Sol va anar evaporant l'atmosfera marciana. En perdre pressió, la temperatura va disminuir i només va quedar una mica d'aigua a la seva superfície de forma congelada als pols nord i sud del planeta. La resta és ben sec, però en els darrers anys també s'han trobat indicis que en alguns indrets del seu subsol, a sota terra, pot quedar una mica d'aigua líquida. S'ha descobert, per exemple, que molt a prop del pol sud marcià hi ha un llac d'aigua salada a pocs metres de profunditat. Pot haver-se conservat la vida en aquesta poca aigua que queda sota terra de Mart? Per què no? Els científics encara tenen esperances de trobar-ne. El juny de l'any 2018 es van publicar els resultats de l'estudi d'una perforació que va fer la sonda Curiosity al fons d'un antic llac, el cràter Gale. Les mostres es van prendre a tan sols uns centímetres de profunditat i van demostrar l'existència de compostos orgànics. Aquests podrien ser simplement el producte de reaccions químiques de les roques, però també podrien ser restes d'éssers vius. També s'ha descobert gas metà a l'atmosfera de Mart. Al ser el metà un producte molt notori de l'activitat biològica, es van obrir grans expectatives davant la possibilitat que també aquest fos el cas de Mart. A més, s'ha mesurat que la seva concentració augmenta amb l'estiu marcià. No sabem si és un procés orgànic o inorgànic. Per tant, en resum, com es pot veure, encara no s'ha descartat completament que a Mart no hi hagi vida. Estarem expectants.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Sabies que...
El calendari azteca, també conegut com la Pedra del Sol, és una de les obres més emblemàtiques de la civilització azteca. Aquesta gran pedra circular, tallada en basalt i amb un diàmetre de gairebé 4 metres, no era en realitat un calendari en el sentit modern, sinó més aviat un monument simbòlic que representava el cosmos i la concepció azteca del temps. Al seu centre hi ha el rostre de Toniatú, el déu del sol, amb la seva llengua estesa com un ganivet de sacrifici, simbolitzant la necessitat de sang per mantenir el cicle solar. Al voltant de Toniatú hi ha quatre quadrants que representen les quatre eres o sols anteriors, cadascun acabat en cataclismes com l'aigua, el vent, el foc i els jaguars. L'anell exterior mostra els 20 dies del mes azteca, cadascun representat per un glif únic, com el conill, la casa o el caimà. A més, hi ha anells concèntrics que representen els 52 anys del cicle calendari azteca, conegut com el Nou Foc, un període crucial on els asteques realitzaven cerimònies per assegurar que el temps continués.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Feeling like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing left. When you're high on emotion and you're losing your focus, and you feel too exhausted to pray. It's okay not to be okay. It's okay not to be okay. When you're down and you feel ashamed, it's okay not to be okay. Feeling like your life's an illusion, and lately you're secluded, thinking you'll never get your chance.
And you feel too exhausted to pray. Don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need is somebody to say it's okay not to be okay.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Sant Cugat viurà la Revetlla de Sant Joan aquest dilluns amb tradició i gresca, la rebuda de la flama del Canigó i l'encesa de la foguera, una activitat que fa 20 anys que se celebra a la plaça d'Octavià, donaran el tret de sortida a la celebració. Enguany, a més, se celebren festes de la Revetlla al Casino de la Floresta i al Pati del Casal de Cultura de Valldoreix. També ho celebrarà Cal Temerari, que fa 10 anys que funciona aquest espai autogestionat. A 3w.cugat.cat trobareu consells per gaudir d'una revetlla segura, així com els punts de venda a Sant Cugat de petards. L'Eucaristia és un dels sagraments centrals del cristianisme. Etimològicament vol dir acció de gràcies i commemora el moment en què Jesús va convertir l'aigua en vi durant l'últim sopar. Sant Cugat ha recordat aquest diumenge aquell moment amb tots els elements tradicionals desplegats, l'ou com balla a les portes de l'església del monestir i després de la missa de les 7, la processó del Santíssim. La marxa litúrgica, seguida d'una multitud de fidels, ha passat sobre les catifes de flors que han elaborat els feligresos durant tot el dia. Aquestes estructures, que han sumat 117 metres de longitud, han envoltat el monestir. L'Escola Conservatori Sant Cugat viurà el dimecres 25 de juny a les 7 de la tarda un dels moments més emotius del curs, l'acte de graduació dels alumnes que finalitzen els estudis tant de grau professional com de l'Escola de Música. La cerimònia, que es farà a l'aula magna del centre, combinarà un concert amb les interpretacions dels graduats i el lliurament dels diplomes per part dels tutors. Tot plegat ho han explicat la professora del cos, Clara del Ruste, i la professora del clarinet i una de les coorganitzadores de la cerimònia, Clara Font, al magazín Faves Comptades. I el Rotary Club Sant Cugat ha posat en valor la implicació amb Sant Cugat de l'exalcaldessa Mercè Conesa, així com el compromís solidari d'HP. L'entitat ha celebrat aquest dissabte la 34a nit rotària, on els ha lliurat el premi Paul Harris Fellow i Venus, respectivament. La trobada també ha servit per lliurar la recaptació del darrer concert solidari, 13.700 euros per a Polseres Candela. Res més per ara. Més informació a 3w.cugat.cat i també a les xarxes socials Cugat Mèdia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bales comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves Comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí.
Moltes persones gaudeixen d'un bon àpat en un restaurant. seure en una taula ben parada, demanar al cambrer o la cambrera aquells plats que ens venen més de gust i gaudir d'una bona sobretaula. Perquè tot això sigui possible, hi ha d'haver algú amb passió per la cuina i la gastronomia a l'altre costat dels fogons. Aquest és el cas de la Maria Espín, la xef i ànima del restaurant Brau, on combina creativitat i passió per la cuina. Alguns també la coneixereu per haver participat en alguns concursos televisius. Per parlar de la seva trajectòria i la seva experiència darrere els fogons i les càmeres, ens hem desplaçat a casa seva, al restaurant Brau. Maria Espín, moltes gràcies per rebre'ns aquí, al teu restaurant a casa teva.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt contenta, una entrevista, m'agrada Sant Cugat i, bueno, encantada que estigueu aquí al Brau un cop més.
Maria, vas arribar al món de la cuina una mica per casualitat, per dir-ho d'alguna manera. Tu volies ser bombera, ens havies explicat en alguna ocasió i vas estudiar gestió d'empresa i al final has acabat entre fogons.
Bueno, la meva trajectòria va començar estudiant gestió d'empresa. No em veia una persona sòlida darrere d'una oficina o la direcció d'una oficina. I vaig canviar radical, no? Vaig fer un canvi radical cap a l'hostaleria, he estat en hotels de 5 estrelles, caterings importants, un d'ells el catering del Bulli, i mica en mica vaig fer un canvi i una trajectòria cap a realment la cuina, no?
Ara ho explicaves, eh? Caterings importants com el del Bulli, hotels de 5 estrelles. De fet, has estat la primera dona xef executiva d'un hotel de 5 estrelles. Com va marcar això també en la teva carrera?
Realment era una de les coses que em van portar, no, a creure'm de veritat el que tenia, no, el que havia aconseguit i el que era. No? I que aquella passió, pues, em portaria a un final de carrera darrere de poder tindre un negoci. Vaig aprendre moltíssim com a xef executiu d'un hotel d'una cadena important, moltíssim, no? De gestió, d'equip, i vaig consolidar el poder portar a terme el que tinc avui en dia, que és el Brau.
El 2017 podem dir que un somni es va fer realitat, no? Obres el Brau a Sant Cugat, el Brau by me, que vol dir moltes coses aquest by me, no? Què hi ha de tu en aquest restaurant i en la seva oferta gastronòmica?
Brau by me, com el nom ho diu, by me és per mi, però també és Maria Espín, no? Són les sigles del meu nom i cognom. Què hi ha? Hi ha ADN, la veritat. Hi ha carinyo, hi ha moltes hores, hi ha passió. Hi ha un equip darrere que ens admirem mútuament. Ells m'admiren a mi i jo els admiro a ells, no? Hi ha un respecte i un cuidado en tot el que es fa. I sobretot una cuina de casa, cuidar, que és la que he viscut a casa meva.
I el teu pare, no? Sobretot,
em sembla. El pare era un gastrònom de mercat, de comprar, de producte, de temporada, molt exigent amb aquest tema, i que m'ho ha anat traslladant i és algo que implanto aquí amb un menú diari de migdia, no? La temporada, aquests plats de casa, amb un puntet d'autor, però cuinant de casa, mediterrani, producte a proximitat, també molt respecte a la proximitat i molt, molt carinyo.
Ha canviat gaire la teva gastronomia des que vas començar fins a dia d'avui?
La meva gastronomia des de que vaig començar no ha canviat perquè agrada el que fem, perquè mantenim aquest nivell d'exigència al cada dia que fa que puguem tindre un estàndard bastant alt en un menú del migdia molt cuidat, a un preu mig molt correcte, dintre d'un lloc que convisc amb tota l'empresa del voltant. M'he fet un petit forat i la gent li agrada l'espai, li agrada aquesta qualitat de menjar, a part de poder fer esdeveniments a la terrassa, d'events privats, aquesta carta que mantenim, no? Els caps de setmana, dissabtes o les nits, que pot fer aquelles coses més cookies, no? Però mantenim el mateix, sempre l'essència i el nivell d'exigència cada dia molt alt.
Això vol dir molta feina i molt compromès.
Vol dir estar compromès amb el que fas, fer-ho bé, fer-ho amb carinyo, amb seguretat. sobretot no enganya a ningú, no? Tens un client que vem molts dies durant la setmana a dinar i tot compromès a que marxi content, que tingui qualitat de menjar, que tingui qualitat d'espai, de servei, i aquest compromís cada dia ha de ser exigent. El que té un negoci ho hauria de tindre clar.
Fa una setmana veiem com el Brau guanyava el Batalla de Restaurantes del Xicote, on es buscava la millor escudella i carn d'olla. Com ha sigut la participació al programa?
Estic contentíssima, la veritat, no? Estic orgullosa, també, no? Tinc un equip que tenien ganes de participar, tenien ganes de que es veiés el Brau, que es veiés Maria, que es veiés l'equip, i la veritat estic contenta, estic orgullosa. Tenim l'escudella aquesta setmana, tota la setmana, no? Al menú del migdia, perquè qui vulgui pugui vindre i
manifestar-la.
Venir a menjar plats de casa, és l'escudella de casa meva, de família, com molts plats que fem aquí al Brau, aquests plats que moltes vegades es t'oposo, no? Les llenties de la mama, no? Que al final és el que acaba buscant un públic molt pròxim i bon producte i ben cuidat.
De fet, no és el primer programa al que participes. També vas concursar al Joc de Cartes, on buscaven la millor xef de l'àrea metropolitana. També vas guanyar. I en un format diferent també et van veure ara ja fa molts anys, em sembla que uns...